Bon dia, rocadictes, i benvinguts una setmana més a un altre programa de música. El programa de l'Espluga FM Ràdio, que us vol acostar a la història de la música popular del nostre temps, el rock, en totes les seves infinites varietats. En el programa anterior vam acabar de conèixer la trajectòria i la vida artística de Neil Young, i avui passarem del folk rock a un altre estil que a mi personalment m'agrada molt perquè va ser un dels primers contactes que vaig tenir amb el rock. Parlo de la psicodèlia, del rock psicodèlic. Començarem, doncs, aquest primer programa psicodèlic amb un dels grans creadors d'aquest estil, The Doors. The Doors va ser una banda de rock americà format a Los Angeles, a Califòrnia, el juliol de l'any 1965 i que es va dissoldre l'any 1973. Junt amb Jefferson Airplane, Grateful Dead i Pink Floyd, es van convertir en un dels exponents de la psicodèlia dels anys 60. Encara que la carrera de The Doors va acabar el 1973, la seva popularitat s'ha mantingut. Segons la RIA, s'han venut 32 milions i mig d'unitats certificades només als Estats Units. La banda ha venut més de 100 milions d'àlbums a tot el món.
Música rock i els seus secrets a l'Espluga FM Ràdio.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm.
A l'Espluga FM Ràdio, un altre programa de música, amb Ramon Amigó.
Tot va començar així. El 1964, Jim Morrison es trobava a la platja de Venècia, a Califòrnia, i va trobar un antic company de la universitat, Ray Manzarek. Allí mateix va començar una xerrada casual i Morrison va aprofitar per llegir-li a Manzarek la lletra de Moonlight Drive, un poema que Morrison acabava d'escriure. Manzarek, fanàtic del blues i el rock de l'època, va demanar a Morrison que li cantés el tema, amb el qual Manzarek va quedar fascinat. Així que van decidir formar una banda. A l'agost d'aquell mateix any, Densmore es va unir al grup amb alguns membres d'un grup que s'anomenava Ravens i un baixista que no s'ha mai identificat. Amb aquesta gent van gravar el 2 de setembre una demostració de 5 temes. Aquesta demostració va ser parcialment piratejada i aquesta va ser l'única manera d'aconseguir-la fins a la seva aparició al quadre 7 de Doors, publicat el 1997. aquell mateix mes de setembre, el grup va reclutar el talentós Robbie Krieger i així es va aconseguir l'alineació final dels que s'han conegut sempre com els Doors, és a dir, Morrison, Manzarek, Krieger i Densmore. D'alguna manera havien completat l'alineació d'aquest grup. La banda va prendre el seu nom d'un vell vers del poeta William Blake, que deia: "If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as is infinite." És a dir, si les portes de la percepció fossin depurades, tot apareixeria davant l'home tal qual és, infinit. The Doors es diferenciaven de molts grups de rock de l'època perquè no feia servir un baix en concert. En lloc d'això, Manzarek tocava les melodies del baix amb la mà esquerra del seu piano. Un piano Fender Rhodes, una nova versió del ja conegut piano Fender Rhodes anterior, i que va ser un dels sons característics dels Doors que en podeu escoltar, no? Totes les seves cançons, com aquesta mateixa, que és Summertime, un clàssic de jazz tocada per The Doors, en aquest cas sense veu, només amb Manzarek demostrant les seves virtuositats en el teclat, en aquest so tan característic del Fender Rhodes. Com dèiem, Manzarek feia les melodies del baix amb la mà esquerra del teclat i amb la mà dreta feia les melodies d'òrgan, les normals, el que estem sentint, no? No obstant això, el grup va usar alguns baixistes durant les seves gravacions d'estudi, eh? No creieu que tot estava gravat sense baix. El logotip dels Doors va ser dissenyat per un assistent d'Electro Records, que és la discogràfica on ells treballaven, i va aparèixer la primera vegada en el seu àlbum de debut l'any 1967. S'explica que mentre Morrison i Manzarek caminaven per la platja de Califòrnia van veure passar una dona negra i Morrison va escriure la lletra de la cançó que sentirem tot seguit, Hello, I Love You. Ho va fer aquella mateixa nit, referint-se a ella com la joia fosca. Alguns van criticar la cançó per la seva semblança amb un hit d'un altre grup de l'època, que potser algun dia en parlarem en aquest programa, anomenat The Kings, amb una cançó que es deia All Day and All the Night. Era una cançó dels The Kings que realment, si l'escolteu, veureu que s'assembla molt a aquesta Hello, I Love You, i que va fer que el vocalista d'aquest grup, dels Kings, Ray Davies, reclamés drets d'autoria als Doors, cosa que mai, evidentment, mai li van donar. Escoltem doncs aquest tema, Hello, I Love You, un dels temes més coneguts de The Doors, sobretot vosaltres.
Si t'apassiona el rock, no canviïs d'emissora. I si no t'agrada, tranquil, perquè aviat t'agradarà.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So
desperately in need
El 1966 el grup tocava al club de London Fog i aquest mateix any es va canviar a la prestigiosa sala Whiskey a Go-Go. El 10 d'agost, el president d'Electra Records, Jack Holtzman, els va veure a causa de la insistència del vocalista de Love, un altre grup anomenat Arthur Lee. The Doors va signar amb Electra. Així va començar el que seria una significativa relació entre la banda, Rothschild, l'enginyer d'Electra, i Bruce Botnick. El 21 d'agost del mateix any, el club va renunciar a la banda per un incident en una presentació de The End, la cançó que estem sentint de fons. Morrison va cridar a la part edípica de la cançó: "Pare, sí, fill, vull matar-te. Mare, vull follar-te." Aquesta incidència serà l'inici de la controvèrsia que seguirà el grup des dels seus anys, la resta dels seus anys d'història. El primer LP, que tenia el mateix nom que el grup, The Doors, va ser llançat l'any 1967 i va causar sensació als cicles musicals. En aquest disc apareixien moltes de les grans cançons del seu repertori. La banda, havent tocat les cançons durant els dos anys anteriors i tenint sistematitzades les mateixes, va gravar l'àlbum en un parell de dies, a finals de l'agost i principis de setembre de 1966. Gairebé enterament en viu a l'estudi i amb moltes cançons fetes en una sola presa. Morrison i Manzarek també van dirigir una innovadora forma de promocionar el seu primer senzill, Break On Two, filmant un vídeo promocional. Penseu que aquests vídeos promocionals en aquesta època, l'any 66, era una cosa totalment... no l'havia fet mai ningú. D'alguna manera van ser els que van crear el concepte aquest de videoclip, no? Va ser un avanç significatiu en el gènere dels vídeos musicals, que fins llavors pràcticament eren filmacions dels músics tocant. Escoltant alguns fragments com aquest que estem sentint ara, podeu entendre per què se li anomenava psicodèlia aquest moviment de rock, no? Realment, en molts casos, sobre els efectes de drogues com l'LSD, doncs ells es posaven a l'estudi i començaven a deixar que els instruments parlessin més que no pas ells, aconseguint aquests fragments realment histriònics. El seu segon single, Light My Fire, el tema central del qual estem escoltant en aquest moment, va posar el grup juntament amb Jefferson Airplane i The Grateful Dead entre els millors nous grups nord-americans l'any 1967. La versió, sense el llarg solo de teclat i la guitarra, es va llançar a l'abril, però no va aconseguir la cima fins al juliol. La que estem escoltant ara, precisament, podeu entendre que és la versió amb els solos i tot el que hi entri. Ràpidament, la banda va guanyar reputació i amb un acte estimulant, revolt i enternidor, va aconseguir anar entrant dins a les files del rock. Val a dir també que amb la seva bona pinta, la seva presència magnètica i els seus pantalons de cuir, Jim Morrison va tornar-se un ídol del rock i va esdevenir un sex symbol com alguns que hi havia hagut anteriorment, però penseu que potser des de l'època d'Elvis Presley cap cantant de rock havia esdevingut tan sex symbol com Jim Morrison. Potser una mica els Beatles, però clarament el gran sex symbol dels anys 60 va ser Jim Morrison. Jim Morrison, de tota manera, va fomentar d'alguna manera la seva fama de rebel, la imatge que ell havia aconseguit els primers anys, no? I potser un dels moments més recordats, o que més la gent que coneix els Doors pot recordar, va ser exactament aquest mateix any, 67, en el dia 10 de desembre concretament, en què va ser arrestat a New Haven per parlar malament sobre la policia en públic. Morrison va dir que un policia gelós li havia llançat gas lacrimogen en sorprendre'l amb una noia als vestidors. Com podeu veure, va ser una manera d'acabar un any tan exitós per ells com el 67, d'una manera força peculiar. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah. You know that it will be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we could.
Els dimecres ens deixem transportar per la història del rock.
Strange days have found us. Strange days. Track us down. They're going to destroy
I mentre escoltem Strange Days, el títol de la cançó que va donar l'àlbum també a aquest disco, us explicaré que aquest va ser el segon LP de The Doors, llançat al setembre de 1967. Va rebre un disc d'or i va arribar al número 3 de la llista Billboard dels Estats Units. Amb tot, Paul Rothschild, el productor, el va considerar un fracàs comercial que, per més que hagués tingut un significat artístic, bueno, no va tenir potser el rendiment econòmic que ells esperaven. Contràriament a aquest punt de vista, un podria discutir que l'àlbum també va tenir bones vendes, aconseguint un dos top 30, un top 3 i un top 3, això a les llistes nord-americanes amb una certificació de platí. L'àlbum va ser número 3 dels Estats Units l'any 1967 i és el número 407 dels 500 millors àlbums de tots els temps de la revista Rolling Stone. People Are Strange va arribar al número 12 de la llista dels Estats Units i Love Me Two Times, que l'escoltarem tot seguit, va seguir aconseguint un respectable número 25, provant la consistència dels Doors després del succés de l'èxit del seu debut. Escoltarem, doncs, tot i que la cançó més famosa fos People Are Strange, potser la cançó que ha transcendit més a la llarg de totes les èpoques d'aquest disc ha estat Love Me Two Times, que, com us deia, va aconseguir un respectable número 25 a la llista de Billboard nord-americana. Escoltem, doncs, aquest tema titulat exactament així, Love Me Two Times, Estima'm dos cops. I mentre escoltem aquest tema ben curiós de Doors, titulat Spanish Caravan, us explicaré que les sessions d'enregistrament per al tercer àlbum, que van tenir lloc a l'abril, van ser molt tenses com a conseqüència de la creixent dependència de l'alcohol per part de Jim Morrison. Apropant-se al clímax de la seva popularitat, The Doors va tocar en una sèrie d'esdeveniments a l'aire lliure, el que va conduir a frenètics enfrontaments entre fanàtics i policia, una cosa que va ser bastant habitual en els concerts dels Doors. Memorable també aquest cas particularment és el concert de Chicago Coliseum el 10 de maig d'aquell mateix any.
Spanish caravan, yes I know you can.
Després d'un mes d'escandaloses actuacions al Singer Bowl a Nova York, van realitzar la seva primera gira fora dels Estats Units, una minigira per Europa. La banda va celebrar una conferència de premsa a l'Institut d'Arts Contemporanis de Londres i va tocar al Teatre The Roundhouse. Els resultats del viatge van ser televisats a la cadena britànica de la televisió Granada en un espectacle anomenat The Doors Are Open i després es va treure el vídeo a la venda. La banda va tocar alguns concerts més a Europa, incloent un espectacle a Amsterdam, sense Jim Morrison després de que patís un col·lapse per ús de les drogues. El grup va tocar 9 concerts més als Estats Units i es va posar a treballar en el seu quart LP. El 1969 va ser un any molt difícil per The Doors, però començar amb un espectacle que va omplir el Madison Square Garden a Nova York el 24 de gener i un èxit single, Touch Me, el tema que estem escoltant, llançat el desembre de 1968, que va aconseguir el número 3 al Billboard dels Estats Units. Tot i que Jim Morrison va rebre gran part de l'atenció, incloent la seva cara, la seva imatge, les caràtules dels discos, per a ell era categòric que tots els membres de la banda havien de rebre el mateix reconeixement. En un concert en què l'animador va anunciar el grup com Jim Morrison i The Doors, Morrison es va negar a aparèixer fins que es va anunciar el grup de nou com The Doors. Mentre Morrison mai es va sentir prop de la seva família real, era extremadament protector amb els membres de la seva banda. Segons es diu, una vegada li va dir a Ray Manzano que mai es sentia còmode en una situació social a menys que aquest o un altre membre de la banda estiguessin amb ell. D'alguna manera va veure que The Doors com la seva família de reemplaçament. Sistemàticament va rebutjar cada oportunitat de gravar un àlbum com a solista que se li va oferir i val a dir que després de la seva mort els membres de la banda es van negar sempre a substituir-lo.
un altre programa de música, els dimecres a les 8 del vespre.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer.
Home. her women growing stones, carrying babies to the river. Streaks and shoes, avenues, leather riders selling news. The monk bought lunch.
He bought a little.
Yes, he did.
Ow!
This is the best part of the trip. This is the trip.
En els seus últims dos anys de vida, Jim Morrison va reduir el seu ús de drogues psicodèliques i va començar a beure excessivament. Això va afectar ben aviat el seu rendiment a l'estudi. Aparentment, per escapar de la imatge que l'havia dominat fins aquell moment, Morrison es va deixar anar creixent una abundant barba, obligant a Elektra, la discogràfica, a usar fotos preses abans de la seva carrera per a la caràtula del disc Absolutely Live, llançat el 1970. L'àlbum presenta actuacions gravades de la gira The Doors de 1970 i el concert de 1969 al Teatre Aquarius, i inclou una versió completa de The Celebration of the Lizard. L'única aparició pública d'aquest temps va ser en un especial televisiu de la PBS gravat a l'abril i transmès el mes següent. El grup va tocar cançons del següent àlbum, The Soft Parade, incloent una espècie de versió de... bueno, una versió d'algun... de molts temes que havia conegut Jim Morrison de jove, que són aquest tema que estem escoltant de fons i que porta exactament aquest mateix nom, The Soft Parade. Deixem que soni aquesta cançó fins al moment de comiar el programa d'avui. Disfruteu-la.
Un altre programa de música, l'espai que trenca els esquemes, començant pel seu nom, i és que això no és només un altre programa de música.
I així hem arribat al final d'un altre programa de música d'avui. La setmana vinent continuarem recorrent la carrera de Jim Morrison i els Doors, un dels grups més influents de la història del rock. Per a mi, com sempre, ha estat un plaer compartir aquesta hora de música i història amb tots vosaltres i espero de tot cor que ens retrobem la setmana vinent en aquesta sintonia de l'Espluga FM Ràdio, a la 107.4 de la FM o per internet, si ho desitgeu així. Fins llavors, salut i rock and roll a tothom. Us ha parlat Ramonet Amigó des de l'Espluga FM Ràdio.